And the lies, they will hurt you no more. Human kindness to set you no more. Let's start a revolution. I ara tenim a nosaltres a Lluís Cabedo, ell és l'autor de la pàgina Amics Crist del Calvari i ens parlarà del primer Belén monumental que es va fer en els anys 60 en el convent dels franciscans, un de carrer que va estar uns anys en la placeta dels Lluïsos en els anys 70 i del fort de Vila-real que va vendre i li va tocar la loteria de Nadal en el 1934. Bon dia, Lluís.
Bon dia, Susana. Pues sí, vull contar-te totes aquestes anècdotes, però a lo millor la gent tinguera que saber els orígens de, primerament, dels Belens. Perdoneu, és que això de ser nou encara, això del micròfon.
Novato, no? Novato.
Novato, perquè siga el Joaquín. Vale, pues contar-te una miqueta els orígens dels Belens. N'hi ha que fer que les primeres representacions belenístiques que van haver, n'hi ha que remuntar-se a les catacumbes de l'època romana. I això és un fresc o un mural que van trobar al segle II en la coneguda capella greca o capilla griega en les catacumbes de Priscila en la via Salaria de Roma. Esta escena del mural mostrava la mare donant de pit al niño Jesús que estava envoltat de panyals i enfront d'ells esteven els tres magos d'Oriente, però no com es coneixem ara mateixa, sinó anaven en una túnica curteta, sense manto i molt menys sense gorra ni corona.
O sigui, els magos.
Els magos, rei magos, sí. ja hi havia referència a això en el segle II. Després, serien segles més tard, l'any 320, quan se va adoptar oficialment el 25 de desembre com la fecha oficial del naixement de Crist. Just el mateix dia que els romanos celebraven la festivitat del Sol Invictus per a commemorar el solstici d'hivern. Entre l'any 432 i 440, el papa Sisto III va traslladar des de Roma, des de Terra Santa, algun dels fragments de la Santa Cuna i es va disposar en una xicoteta capella habilitada a tal efecte en la iglesia de Santa Maria en el Pessebre, també coneguda com la Redonda. Allí el papa va començar a celebrar la representació que recreaven en el naixement de Crist. Dixa iglesia passaria a ser més coneguda en el temps com la Basílica de Santa Maria la Major, la més, tal vegada sigui la més important de la ciutat eterna. Però seria a partir del segle VIII quan el naixement i la resurrecció de Jesús van començar a ser representats en escenes costumbristes que tenien lloc a les places públiques de les ciutats. Dixes representacions teatrals populars, molt criticades per el papa Innocencio III, que les considerava sumament vulgars.
Vulgars.
A lo millor és que ahir algú faria de cagader.
Sí, faria el caganer este que va en els... I això que aquest papa no tenia idea que aquesta figura apareixeria en un futur, imagina't.
I seria més famós que el niño Jesús, saps? Ja en l'any 1233, Francisco de Assis va arribar junt al seu germà León a la població de Greggio, en la regió italiana de Lazio, per a intentar evangelitzar a la població de la regió, que majoritàriament era molt analfabeta. I Francisco li va demanar una dispensa al papa Honorio III per a crear el primer Belén en una cova, molt pròxima a l'ermita que hi havia allí en la localitat. Li va ajudar per a este menester Giovanni Bellita, que era un senyor feudal de l'època, que li va proporcionar el pessebre, la paja, que no sabria dir en valencià ara mateixa, la palla, i els animals per a fer el futur.
El primer Belén viviente,
sí,
no?
Sí, el primer Belén viviente se li atribuix.
Que n'hi ha localitats que el fan, encara el Belén viviente.
Sí, hacia la província n'hi ha alguns municipis que encara... I degut al fred invernal que hi havia en la regió, la figura del niño Jesús va ser substituïda per un nino,
clar.
Però no aixina els animals i les demés persones que hi eren reals. I així se consta de que hi ha una llegenda que va haver un milagre, que el xiquet que va ser substituït de drap va haver un moment que se va alçar i va alçar el braç i tot, saps? I se considera com a miracle.
Però està documentat i tot.
Home, documentat. Tu saps que en aquella època els miracles...
Sí.
Conforme a l'inici dels mòbils, cada vegada anava baixant l'índice. N'hi ha que dir que Juan Pablo II, en l'any 1986, a petició de l'Associació de Belenista de tot el món, van proclamar a Sant Francisco de Assís patró universal del belenisme, a raïs d'este primer Belén, diguem, ja constatat com a evident, no? De la representació teatral i en persones reals se va passar molt prompte a la realització de les figures en diferents materials. En poc de temps, la tradició va començar a popularitzar-se i en les ciutats italianes, durant els segles XIV i XV, les iglesies ja decoraven en belens durant les celebracions navidenyes els puestos de culto. Al parecer, la primera forma moderna que coneixem tu i jo dels belens i la tenim que donar a Sant Cayetano de Tiene, que en l'any 1534 va idear un pessebre en figures fetes de madera i pintades i que estaven recobertes del ropatge de l'època. Els caps li ho feien en terracota, en cartó, en pedra o en madera. I diguem que este pues, és el belén que avui en dia coneixem tots. Al mateix temps, per dins el van ficar un fil de ram per a que totes les articulacions de pa poder merejar els braços i com si fos un nino com els que podem conèixer avui en dia.
Sí.
Pues a este home, a Cayetano de Tiene, Sant Ell, se li atribuís el primer belén, diguem, en figuretes, conforme se pareix a lo que coneixen avui en dia. Nos contava el nostre amic en el Facebook, don Jacinto Heredia, una eminència en este poble, que a Espanya la tradició belenista va arribar als nostres hogars gràcies de la mà als monarques Carlos III de Borbó i a la seva dona Maria Amàlia de Sajonia. Això va ser a l'any 1759, per ser ella molt devota franciscana, i que prèviament ells havien sigut reis de Nàpols. Entonces, la tradició dels belens, com diem antes, d'Itàlia, pues era molt conegut i ell ho va portar així. Van muntar el primer belén al Palacio d'Orient, el qual se conserva avui en dia encara, i tota la noblesa espanyola ho va imitar a l'any següent, i després la classe és més pudient, i finalment se va convertir en una tradició casera, com tu, com jo, que com tots els anys, pues, mos ho muntem en casa. Tinc que dir que mos va dir també que Maria Amàlia de Sajonia, la dona de Carlos III, va ser també una gran difusora en Itàlia de la devoció per Sant Pasqual. I ara sí que te volia contar ja com va arribar estos belens a Villarreal, no? En qüestió pública. Ja sabem que en casa tots mos muntàvem els belens, l'Ajuntament, conforme ho té així, pues, també feia el seu pessebre i tal, però va haver persones, en este cas, el fraile franciscà Sebastián Bermúdez, que a este home el coneixem gràcies a l'alcalde Bautista Carceller Ferrer, que en l'any 1988 va escriure, concretament el 26 de desembre d'aquest any, va escriure un article al desaparegut diari Castelló Diari, en el qual tenia un article que se deia Villarrealeries, no?
Ui.
I en ell parlava de, l'article en si parlava de belenes callejeros, no? I mos donava a conèixer al fray Francisco Sebastián, perdón, Fray Sebastián Bermúdez, m'ha enganyat.
El franciscano,
que estava així al convent de Villarreal. I este home, pues, què té de mèrit? Pues mira, allà als anys 60 se li va ocorrir una idea de plantar un pi monumental en la mateixa plaça dels franciscans. I a baix del tot va ficar un pastoret, una figura grandíssima, igual de gran que l'arbre, tocant la flauta, claro, tots els veïnats, això que collons.
I però emitia el sonido...
No, era una figura...
Que no feia ningú sonido, el que passa és que hi havia un pi i un...
I un pastor tocant la flauta,
sí.
La simbologia era això,
sí,
no?
Sí.
I les portes obertes de par en par allí, claro, la gent... I d'alguna manera s'invitava a que entraren, no?, claro, la senyora Maria que ara va confessar-se pues va entrar allí i de repente se veu que en vez d'una iglesia era una cova, va transformar...
Com si haveren estat en el naixement,
sí, real. Ell va decorar dins de la iglesia com si fora una cova, de fet, o ple d'arbustos, d'arbres, i les figures més importants del Belén, com és el Niño Jesús, la Mare de Déu, la Burra, els Reisos i algun que altre figurista
més. Va representar dins de la iglesia el que era el naixement.
Sí, home, va ficar això una pitera dins, imagina...
És que feia un moment estàvem parlant si... Claro, nosaltres a l'estable li diem quadra.
Sí, bueno, jo crec que tot és molt entès. I si no gastem el... La qüestió de l'idioma s'entén-nos, d'igual que se diga en castellà o en valencià.
Sí, a veure, sí, sabem exactament, però si nosaltres ens diuen el niño Jesús nació en un pessebre, és dir, li van posar un pessebre, però nosaltres el pessebre no el tenim posat dins de les quadres, que és on estan els animalets, no?
Que és les paraules que gastem habitualment la gent d'ací de l'estat.
Que si ens remitim a la història, el pessebre era on sacrificaven els corders, o així no ens ho ha dit el professor Santi Cortells.
Sí, sí. Aunque nosotros siempre nos relacionem al
pessebre. El pessebre on els animalets es posen de menjar, que estan dins de la quadra.
Sí, sí.
Vaja.
Per lo tant...
Estava dins de la iglesia.
Sí, estava dins de la iglesia, ho va decorar com si fos una cova. De fet, és que entraven, pareixia una cova, tot ple d'arbres, tot ple de...
Bueno, se quedarien.
Sí, va, o sea, que era flasecha, sí, sí. I cada any, pues, el... repetia la mateixa situació, això sí, canviant, incrementant figures noves i tal, pa ser una miqueta innovador i tal. I així anava a estar fins a finals de la dècada dels 60, que este home pues, li van enviar una carta del convent dient-li que el destinaven a un altre lloc, i possiblement els frailes que hi haurien ahí a lo millor no tindrien tanta devoció o no tindrien ganes de fer tanta buga, perquè això no li sabia ser una faena.
Sí, bueno, creien que era una excentricitat a lo millor d'ell, no?
Entonces, pues ja se va deixar de fer. Se va deixar de fer. A lo millor avui dia n'hi ha algun Belén, però serà més menudet, més... Sí. Por casa.
No hi ha cap Belén, sí, un Belén enorme, no?
Encara el conserve.
Estan dient lo que és un Belén molt gran. No saps les medides, no, Txelo?
Jo que no és del meu barri, no.
No, però claro, és que Txelo, ella sí que pot parlar-nos d'això.
A veure, actualment hi ha un Belén i és de tamany...
Gran.
Pues igual, és de tamany real.
Pues igual són aquestes figures que les van a utilitzar.
Sí, de tamany real.
I tu des de sempre que coneixes el puesto l'has vist posat.
Pues segurament seria el mateix, però a millor ara està en plan més discret, a lo millor no gastarien, o a lo millor siguessin fent-lo.
No, discret diu que no té res, és dir, que tu entres i el veus. L'únic que no representen dins el que és la part natural de lo que era la quadra.
Claro, jo me faig referència a l'article
en el que està escrit en aquell dia, claro.
No sé si això ha evolucionat, si ho han seguit o què. També te contaria que ja passem a la dècada dels 70 i en el mateix article... nos comentaba Bautista Carceller un tal Manuel Cerizuelo Fabregat, al cual se le atribuís el primer Belén callejero, casi que diría que el último de Villarreal. ¿Por qué agarra este nombre? Bueno, este hombre, pensar, ni a que dile que son de estos villarrealeros de pro, que se diu, ¿no? Estos que siempre se intenten preocupar por mantener las tradiciones y recuperar...
Como el cáncer, solo de apellido, y ya me explicarás.
Home, este home va ser el que va recuperar els bailes tradicionals a Villarreal, que és el que va crear el grup de ball dels 13. O sigui, que este home anys enrere se va dedicar a això.
Vaja, de soca de soca.
Sí, sí. I de la mà dels Lluïssos, pues allà a la dècada dels 70, diu, pues per què no fem un Belén callejero així al carrer i tal? Pues, i ja t'ho dic, de la mà dels Lluïssos, pues sí, el van apoyar i van començar pues, en sacs de collir taronges, en yeso, en garrafes de plàstic... vamos, que el resultat final, en veritat, pareixia una figureta de falla, per dir-ho, o sea, que estava molt ben acabat, molt ben perfeccionat, però en simbologia religiosa, en el niño Jesús i tal. I primerament, al principi dels 70, pues, va fer tipo, això, un belenet i tal, i claro, la gent pues, va quedar encantada, ui, que bonico, a part del de l'Ajuntament, pues està este, que bonico que és i tal. I així anava a estar dos o tres anys, hasta que en l'any 73 va pegar... les grans esclafí, no? Perquè va fer tot això, damunt va fer més figures, damunt portava arbres, arbustos, un riu d'aigua...
Ojo,
O sigui, va ser un Belén supergran, no? I, bueno, ahir la gent es va quedar meravella, diu, ostres, això és bonico...
Va la pena de veure.
La il·luminació, van il·luminar tot, vamos, que de nit a les 4 del matí podies anar a veure-ho, que estava al carrer, i disfrutar d'ixe Belén. Però a l'any següent ja se'n va, ja va ser la repera, ja va muntar una catarata d'aigua, el riu ja va ser espectacular, va incrementar en més figures, o sigui, el Belén era lo más de no más, no? Però, lamentablement, ese va ser l'últim any. Tu diràs, i com pot ser això l'últim any? Pues, li confessava Manuel Cerizuelo a Bautista Carceller en l'article anys després, diu, mira, jo cada any anava ahir i n'hi havia gent vandàlica, com avui n'hi ha també, que me sona a mi que el Niño Jesús de Silva van llevar una vegada, no? El van furtar.
Bueno, i el del Port de Borriana, tots els anys s'emporten una de les figures.
Vull dir-te jo que això és normal.
Sí, sí, sí. Això passava ara i fa 100 anys enrere, no? En este cas, quants anys enrere serien?
Doncs pues ja, jo tindria 4 anys, però fica-li 45, 46 anys.
Doncs ja hem descobert la teua data, o sigui, Lluís. Així un seguit de fa números,
però, eh? Però mira, ne tinc 20, legalment. Eh? I com te contava, pues, això, ja, i pues el home este no és que li robaren una figura o algo, és que damunt l'estrencaven.
L'estrencaven.
I el dia, diu, és que la gent, el que en un minut agarra una figura de la trenca, no sap l'esforç que hi suporta. I amb nosaltres, el meu col·lectiu que m'ajudava a fer aquestes tarees, pues, 4 mesos antes tens que anar a suplicar a la gent que de l'obra, de constructors, que te donaren un camió de grava, de pedres... Però no és això, és que damunt tenies que suplicar que tu, per favor, que t'ho portaren en un camió i t'ho deixaren allí, o sigui... Després, gent fontaneros, llumeros, fusters...
Com que... se feia sense ànim de lucre, que al final no. És el que aquest home li movia per devoció, després veia que el seu pues, ho menyspreciaven de tal manera que inclús ho trencaven, entonces...
Entonces ell va veure que aquest any que va fer una catarata, va ser espectacular, resulta que vas a tota la nit muntant ell i el seu equip, la figura i tal, i a l'altra nit quan va aparèixer, va matinar, resulta que la meitat de figures... Però està en mis trencaes i mira això. I com ell es va catalogar entonces, estos hijos de papà no saben valorar l'esforç que això dona i l'alegria que donava a molta gent que anava a veure-ho.
I
no?
Tant que sí, i tant que sí.
I aunque sí,
però fíjate, una... per el mal fer de... no res, de millor dos tontos, sí. Tota la societat que se beneficiava de veure això... Pues ja no puc beneficiar-se.
I també l'Ajuntament en aquella època, a lo millor, com no estava lo de servicis de seguretat, que avui en dia contrates a un i està ahí tota la nit mirant, vigilant, pues entonces l'Ajuntament també li va dir, es que nosaltres ja te van dir que no ens podíem...
Fer càrrec
d'estar vigilant ahí, claro, si va algú o no va algú, perquè claro, això cada vegada era més gran, més magnífic, no? Per dir-ho d'alguna manera. I entonces, pues, jo no me puc, l'Ajuntament no se pot fer càrrec, no, de recursos per a la zona. Uh-huh. I també va ser pues, el final dels Belens, conforme monumentals del carrer.
En la població d'Alqueria sí que n'hi fan sempre tots els anys darrere de l'Ajuntament, però clar, està tot ple de càmeres i evidentment la gent... Però no te cregues que és tan monumental com el que tu estàs dient. Està bé, està molt bé, està xulo, però és que el que tu me dius, ojo,
Sí, sí. I això, diguem que és l'única referència que ha trobat, i crec que n'hi ha d'ací d'este poble, sobre Belens, de manera extraoficial, a part del que tenim ací disfrutant tots així en la plaça. També esta setmana, canviant de tema, si vols que parlem de la loteria de Nadal.
No, canviem de tema, no, és que tot el món en Nadal estem pensant en la loteria. Perquè clar, ve de que tocarà un número, que tocarà l'altre, que tocarà ací, dius, així no ha tocat mai.
Pues sí, sí que va tocar una vegada, va tocar a l'any 1934 i va tocar a Castelló, en l'administració de don Juan Carrió. Este home pues, va vendre el número, ese número per cert va ser compartit en la ciutat de Santander. Diguem que esta és l'única vegada que està documentada, com a que va ser el primer vegada que...
Va tocar la província de Castelló.
Hi ha fotografies i tal.
Va ser en la mateixa ciutat.
En la mateixa ciutat de Castelló. Mm. Lo que passa que ací a Villarreal, almenys això ens ho diu el diari Ahora, que és un diari com, en l'època com si fos El País o El Mundo avui en dia, i en el qual hi siguen fotografies de la panaderia que va aixir a Sierra. Segur que el propietari d'allí va comprar dècims i després de que fer participacions per a la venda del veïnat, que així sí que m'agradaria que si algun descendent d'aquestes persones que es poguera tocar o algo, pues que fera referència...
O de la panaderia com a vendre.
La panaderia que va tocar, perquè està la foto de la panaderia, desempleats de panaderia, no és panader, repartint fogasses a la diestro i sinistro.
Però sí que la gent sí que participa, perquè l'altre dia com vas parlar d'aquells símbols que n'hi havia en una cuneta, sí. Així, sí que van veure gent que va comentar la foto, eh? O sigui, que la gent li agrada jugar a això.
Sí.
I que n'hi ha persones que ha tocat així el gordo, bueno, pues en el 34 una panaderia va portar el número.
Sí, i els empleats d'allí, pues, de l'alegria, així com ara van a l'administració i troben xampan o sidra i es comença a repartir, però aquí no es va ocorrir altra cosa que es començava a repartir fogasses a tots els que anaven a celebrar.
Que il·lusió, que alegria.
Ui, però al propietari no sé si li faria molta gràcia, eh? Si t'ho imagines. Tota...
Pues jo crec que se n'haurien quedat tots entre la panaderia d'aquest número i estaven tots tan contents que van dir... Sí, és que hem repartit pa a tot el
sí,
món.
Sí.
Què millor que el simbolisme de donar-lo. Quan va tocar?
Va tocar a l'any 1934.
I la quantitat?
I van ser 15 milions de pessetes del número 2686.
Ojo! 15 milions de pessetes, eh?
Sí, sí, però vull que era contacte perquè això de la loteria de Nadal, uh-huh. El nom com a tal, en veritat, això va començar quan la Guerra de la Independència, no? El primer sorteo se remonta a aquest any. Concretament, el primer sorteo va ser un 18 de desembre de l'any 1812 a Cádiz, el mateix any que se va promulgar la Constitució de Cádiz, i curiosament va tocar allí. Però una senzilla raó, Espanya era Cádiz ja abans, perquè tot el mes estava ocupat per Napoleó i el seu exèrcit. Després, conforme van anar retirant-se les tropes napoleòniques, pues cada vegada hi havia més províncies que s'adherien a aquest sorteo.
Sí, jo recordo la cançó de con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las niñas de Cádiz tirabuzones. Sí. És a dir, és d'aquell temps, eh?
Molt bé. I el billet entonces valia 40 reals, el gordo estava premiat en 8.000 reals i el primer número que va aixir en la història d'aquest sorteo va ser el 3.604. N'hi ha que dir que havia real un home alicantí que per temps se va convertir en arxivero de Castelló, bibliotecari de la capital de la província, un tal Juan José Balbas y Cruz, pues este home, com tenia accés a l'arxiu i tenia d'això, pues ell va escriure un llibre que se deia El libro de la província de Castelló, i en ell era un llibre que contava les efemèrides dia per dia, o sea, el 1 de enero de 1100 i pico. Pues, ell ens conta que el 23 de desembre de 1885, que per cert encara no se dia, com t'ha dit antes, loteria de Nadal, a la província de Castelló van eixir 8 milions de pessetes. Que no m'estranyaria que a lo millor deguera de tocar el primer premi.
Home, per a mi, perquè 8 milions si de pessetes...
Perquè si 40 i pico anys després van tocar 15 milions així i vam parir jauja, pues...
Sí, seria el primer premi i a més està documentat perquè és un gran premi.
Molt bé, i és l'única referència que parla de loteria com una cosa magnífica que va passar en esta província. Entonces, lo que passa que com no fica... Con todos nos agarrem a la documentació en fotos i tal, i entonces la documentació diguem que ho portaven els arxiveros i tal, no hi havia diaris...
Perquè
que
podia escriure i ho deixava escrit...
Pues possiblement se nos passara per alt de que en este any, este llibre per cert el va escriure en l'any 1892, que casualment este any és l'any que vas començar a dir-se loteria de Nadal, com la coneixem avui en dia.
Loteria de Navidad tal qual, perquè és la del 22.
Sí, perquè
quan
vas començar, el primer sorteo seria loteria moderna. Seria loteria moderna, part diferenciada de la loteria primitiva, que entonces ja se feia. Entonces va estar uns anys en este nom, i en aquest any, diguem, en l'any 92, van decidir que el sorteo el ficarien el dia 23, perquè el dia 23 de desembre s'aproxima més al dia de Nochebuena i que, pues, així en el sorteo de Navidad. Entonces, i se any, 7 anys després de lo que estic parlant de lo que va passar en Castelló, que este home ho contava, és quan se va començar a dir això, loteria de Nadal, que en veritat no va estar imprès hasta l'any 1837, o sea, com a loteria de Navidad no va estar hasta ese any. Contate com a anècdota, si n'hi ha molta gent encara no haya comprat els números, pues anem a donar-los uns consells.
Ara sí n'hi ha a comprar-lo, eh?
Per això, avui és l'últim dia. Pues Castelló, lamentablement, és de les províncies més afortunades, per començar, però bueno, menys han tocat en la història, en els 200 anys, 210 anys que té el sorteo, 4 vegades. Però mos val de consuelo de tontos, que se diu, no? Que províncies com Tarragona, Girona, Toledo, Jaén i Ávila, en 210 anys mai ha tocat allí el sorteo, que ja és mala sort. Vull dir-te jo també que Madrid és la província que més ha tocat, 91 vegades, i Barcelona la segona en 59 vegades.
Però és que per possibilitat és la quantitat de gent que viu allí i la quantitat de gent que compra loteria d'allí.
I en la comunitat valenciana pues, també estem a la cola. València ha tocat 25 vegades i Alacant 24. I com ha dit antes Castelló, pues, 4 vegades. O sigui, tenim una diferència abismal. Som siguin... Sé que som rics en salut en esta província.
Sí, no? A més és que no som molt gastaorets, tampoc.
Això serà, també.
Som un poc catalans. Som a Catalunya, mira si toca voltes.
També com a curiositat, en l'any 1938 va ser l'única vegada que van haver dos sorteos. I tu diràs, com pot ser dos sorteos de la Nadal? Pues sí, perquè el bando republicà va fer el seu sorteo i el bando nacional va fer el seu sorteo.
Ole! Sí, sí. Això tampoc renovaria en el Tribunal Constitucional.
No, no, esto, sabes, cada vez se montava al seu interès.
Hasta el sorteo, eh?
Sí, sí. El número que va eixir en el republicà va ser el 22.655 i el del Frente Nacional va ser el número 36.758. N'hi ha que dir també que en la història dels 200 d'abans...
Mira, jo aquest dato, de veritat, és un dato per quedar-se, el d'un bando i el de l'altre.
Sí, sí.
Perquè a més jo aniria cantant-los als polítics d'ara a veure a quin dels dos números se sumava i així aniríem descobrint realment el que defensen.
No, i damunt una tràgica notícia, jo la part de mon... L'altre dia, la Madonna, a vegades té bitllets d'estos antics, molts bitllets republicans que no tenen cap valor, vull dir jo que...
És que van haver gent que se va negar a canviar-los.
Entonces, vull dir jo que...
Perquè pensaven que tornarien, eh?
Vull dir jo que a lo millor el que li va tocar, a lo millor, el pobre, li va tocar l'alegria, però els diners no tindrien el mateix valor. N'hi ha que veure el trasfondo també de les notícies desagradables,
sí.
No?
I tant que sí.
Pues, i en la història del sorteig han hagut dos números que han tocat dos vegades, el 15.640, que va eixir a l'any 1956 i a l'any 1978, i el 20.297, que va eixir a l'any 1903 i al 2006. Si algú busca la suerte del pobre, el rei Tegro, n'hi ha que dir-li que el número 5 és el que més vegades ha eixit. Ha eixit 30,
la pedrea, no?
La pedrea, que ha eixit en 32 vegades. I el número 4 i el 6, 27 vegades. Tinc que dir que el número 7, número màgico, entre els màgicos i tal, en este sorteo és el menys afortunat, és el que menys vegades ha eixit.
En la pedrea.
En la pedrea. O sigui, el que mos torna els diners en el SAT, poca cosa.
Estava llegint jo l'últim dia i hora que podem comprar els números, perquè, ojo, ara està la compra online. I vos diu que la compra online a través de la pàgina web de Loteria Apostes l'Estado a la venta, nos decimos, seguirà hasta les 10 de la noche del 21 de diciembre del 2022. Però a partir de les 10 de la nit, de demà, s'acabó lo que se daba. Però ojo, dic jo, i la gent que estiga venent dècims fins a les 12 de la nit?
Jo soc
de la reventa?
Jo soc del típic client que busca puestos que no n'hi ha cola. A lo millor per això mai me toca, no? Sempre diu la gent, no, esto que té molta cola és perquè d'això, jo... El pensar que tinc que estar una hora i esperar...
És que estan tots els números des del bombo.
Sí, per això que...
Tornem a dir els números dels dos bandos. És que com ho està tot el món un poc, el cor partit...
Sí, pues...
Però del constitucional...
Pues és que siguen simpatitzants del número republicà, va ser el 22.655.
655.
O sigui, 22655.
22655,
correcte,
és que eren del mando republicà.
Sí, i el del Front Nacional pues, va ser el 36.758. 3, 6, 7, 5 i 8.
Ui, esto quasi que anava a seguir del Front Nacional. 6, 5, 6, 7, 8.
N'hi ha que dir que el número republicà va ser més acertat en el reintegro, que li va ser el número 6.
És de la pedrea.
És de la pedrea.
És de la pedrea.
Vull dir que...
En fi, tot un plaer haver-te tingut així. Moltes gràcies per haver vingut, haver fet este repàs de lo que és ixos belens i sobretot ixa risa que ens han pegat en la loteria.
Sí.
Moltes gràcies, Lluís. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies i això, desitjar a tots els
oients. La setmana que ve ens portaràs cosetes de...
I a veure si trobem,
eh? De la vieja, per felicitar l'any.
Buscarem, a veure si trobem alguna cosa. I si no...
Tu que eres més de Papà Noel o de Reixos?
L'altre dia me preguntava la meva dona, dir, mira, si es pot llevar trastos del mig de la meva en Papà Noel. Jo és que som molt pràctic, sincerament.
No, però n'hi ha gent que és molt tradicional, molt purista, sí. I el Papà Noel diu que res de res, que és un invent de la Coca-Cola.
Tenim raó, però jo personalment soc xiquet, jo recordo la meva filla, afortunadament tinc molta família, i jo recordo quan van anar a ser la meva filla a la Major, tots volien fer-li regal, eren les 10 de la nit i encara estaven replegant regals. Vull dir que jo me fiquen el paper d'un xiquet i no disfruta dels regals, egoístament, no? O sigui, que és molt bonic, és molt tradicional nostre i tal, però a vegades, si els crios tenen més dies de vacances, jo crec que la millor època per a disfrutar...
Com que la disfruten un poc més?
Sí. Al millor hi ha que fer repartir-lo, donar-lo el boleto gordo, que vinga Papa Noel en el boleto gordo i l'altre més d'ir per casa, no?
Però bueno, tenim que nosaltres això de cantar el tirori ens va molt bé.
Sí, però que casa de cada un és lliure de fer el que vulgui i tot és respectable, eh?
Bueno, que tingues una molt bona nit de Nadal.
Igualment, que tinga tots igual i si no ens toca la loteria que ens toque la salut, que t'assegure que és un valor que val
molt. Ah, això no té preu, eh?
La gent pot tindre diners, podrà tindre molt d'amor i tal, però si no tens salut per a gastar, tens salut per disfrutar de l'amor, ja te dic jo que poca cosa, eh?
Moltes gràcies, Lluís, fins la setmana que ve.
Fins a la setmana que ve, mos veiem.